Degut als problemes tècnics que, com és habitual, sembla que sempre tenim, torno a repetir aquesta primera part, que no va quedar gravada i sembla que precisament no es va poder observar de forma online a l'altre dia que va fer de forma oficial. O sigui, repetir almenys aquesta primera part del resum teòric, almenys perquè quedi gravat i es pugui consultar sense cap inconvenient. Ja vaig dir que el camp magnètic està estructurat per nosaltres en tres temes. El primer serà camp magnètic, on estudiarem les forces que generen aquests camps magnètics. El segon tema serà l'estudi de les fonts del camp magnètic. I el tercer, la inducció magnètica, les seves utilitats en circuits, parlant una mica de força electromotriu induïda. En el primer apartat, aquest primer tema del camp magnètic 1, el que tractarem, com es veu a la transparència, és la força que actua sobre una càrrega puntual deguda a aquest camp magnètic, així com també aquesta força però sobre una corrent elèctrica. A continuació parlarem del moviment d'una càrrega puntual en un camp magnètic, que és un dels apartats que normalment es pregunten bastant de cara a exàmens, i el moment magnètic sobre les espires. I per últim, un efecte que serà l'efecte Hubble. Començarem a parlar de la força que actua sobre una càrrega puntual quan està sotmesa a un camp magnètic i farem una petita ressenya de caràcter històric on simplement és recordar que antigament ja precisament els imants naturals tenien bastant importància perquè es veia com atraien en aquest cas trossos de ferro, de cobalt, de níquel, de certs minerals. O sigui, aquest mineral inicialment era el que s'anomenava la magnetita i que era el fonament de tots els estudis que es van fer a l'antiguetat. Podem representar, com es veu aquí a la part inferior dreta, en aquest dibuix, com els imants tenen dos pols oposats en cadascú dels seus extrems. Aquí, de fet, he dibuixat dos imants separats, tan sols el pol nord i el pol sud, i a la vegada he dibuixat les línies de camp magnètic, que si són pols, a més, de forma diferent, doncs, es pulsen, i si són iguals, si són diferents s'atrauen, com es veu al dibuix, i si són iguals doncs es rebutgen en aquest cas. Ara hem de veure com els pols magnètics mai es presenten per separat. Si trencar un imant significa formar dos nous imants. Això és una cosa que tenia molt interès perquè ens permet també precisament fer una representació de les línies de camp magnètic en el dibuix que hi ha aquesta transparència, com ja us havia comentat abans, de que ens està indicant doncs, que aquestes línies de camp magnètic ens indiquen la direcció d'actuació del camp, que en aquest aspecte, en el dibuix està clar que van del pol nord al pol sud, però són línies que no tenen una font de sortida i una d'entrada, com sembla en aquest dibuix. O sigui, si nosaltres fem una representació gràfica d'un imà, les línies del camp magnètic, com es veu en aquest dibuix, doncs surten del pol nord i entren o tanquen per al pol sud, però no es tallen allà. O sigui, no és el pol nord a l'inici i el pol sud al final, sinó que realment és un circuit tancat. No té principi ni fi. Aquest és un dels apartats que té bastant interès de cara de les qüestions de més interès per nosaltres és precisament fer una valoració d'aquesta força. Si es vol, es podria plantejar de forma experimental i com es veu entre aquests dos imants, si el camp magnètic té la direcció del nord cap al sud i la velocitat de la partícula d'aquest portador que he dibuixat està formant un determinat angle, el pla en el que estan inclosos aquests dos vectors, la velocitat i la inducció magnètica o el camp magnètic, és precisament perpendicular a la direcció de la força, o la força és perpendicular a aquest pla on estan continguts la velocitat i el camp magnètic. Precisament, llavors, aquesta és la manera d'expressar per nosaltres la força en funció de velocitat i del camp magnètic. No és més que veure que aquesta força és el producte vectorial de la velocitat per la inducció magnètica. Que havia fet. Veja de les pàgines. A la vegada, si no tenim una càrrega puntual que està sotmesa tan sol al camp magnètic, sinó que està sotmesa també al camp electrostàtic, perquè pot ser que hi hagi un camp electrostàtic al nostre entorn, llavors la força que ens resulta és una superposició, en el nostre cas, de la força de caràcter magnètic que ja havien descrit abans, més la força de caràcter elèctric que tenien ara. O sigui, el resultat és la superposició de dues forces, la deguda al camp magnètic més la deguda al camp elèctric. És d'interès adonar-nos que una de les forces, la del camp magnètic, és vàlida exclusivament si la càrrega, el portador, l'electró, està en moviment, mentre que l'altra és vàlida tant si està en repòs com si està en moviment. Si una força del camp electrostàtic és vàlida simplement per l'existència d'aquesta càrrega en aquest entorn, mentre que l'altra significa que hi ha d'haver un moviment de la càrrega, si no, no, realment no hi ha una força de caràcter magnètic. Bé, a continuació, el que podem veure és fer un estudi, com si fos un exemple, de la força exercida per un camp magnètic sobre una corrent elèctrica. Aquí he fet un dibuix d'un tram, d'un conductor en el que hi ha una sèrie de portadors que tenen una certa velocitat. Ja està clar dintre del propi dibuix que, en principi, les velocitats de cadascun d'aquests portadors són idèntiques en quant a mòdul, en quant a direcció i en quant a sentit. No hi ha turbulències dintre d'aquest conductor. Això és de caràcter interessant, ho tornaré a repetir dintre d'un dels ítems d'aquesta transparència. O sigui, inicialment, podem establir que sobre cadascú d'aquests portadors de càrrega, que estan en moviments, sortirà una força. Aquesta força, com he dit abans, és la força que procedeix del producte vectorial de la velocitat de desplaçament que té cadascuna d'aquestes cases per al camp magnètic. I a la vegada podem veure, segons el sistema de referència que he dibuixat aquí, que la velocitat té una direcció segons l'eix X, el camp magnètic en suposat és perpendicular a aquest conductor, té la direcció de l'eix Y, i llavors, com resultat, la força F serà perpendicular a aquest pla. La força F tindrà una direcció perpendicular a l'eix X, i tindrà la direcció de l'eix Z. Això és una cosa que tindria per nosaltres interès. Però a la vegada també ens hem de fixar que no hi ha una sola partícula, hi ha n partícules, n portadors. O sigui, aquesta força que us he posat és la força que actua sobre cadascun dels portadors. Però si nosaltres el que volem és la força resultant final, he de fer una superposició de càrregues. O sigui, suposant, ja he dit, que tenen totes elles la mateixa velocitat, doncs, en principi, la força total serà la suma de les forces de cadascuna d'aquestes forces que actua de forma individual. Què és aquesta n que hi ha a l'expressió, en la fórmula? És la densitat de càrregues per unitat de volum. I el volum és l'àrea que es veu en el dibuix, que està multiplicat per la longitud del nostre conductor. O sigui, aquí ja tindrem llavors la força total que ens resulta quan està actuant per un conductor. Precisament amb aquesta força, i recordant coses que havien tractat ja en una mica els temes de corrent, la intensitat, es pot expressar també com aquesta càrrega per unitat de temps, aquest ritme de variació de la càrrega per unitat de temps, aquesta derivada de la càrrega per unitat de temps, que de forma simple podríem dir així, n seria aquesta densitat, multiplicat per la càrrega, multiplicat per l'àrea i per la velocitat. O sigui, la velocitat ens donaria la derivada de la posició respecte al temps, que multiplicada per l'àrea, aquesta posició per l'àrea ens donaria la derivada del volum respecte al temps, que multiplicat per n i q, ens podria expressar-se per nosaltres ja doncs, com la càrrega, la variació de la càrrega, aquest flux de càrrega que travessa aquesta superfície per unitat de temps, la intensitat de corrent. O sigui, és el que hem de recordar. Per una banda, aquesta expressió, que és la primera d'elles, la deguda a una sola càrrega, per una altra banda la superposició de n càrregues, i per últim, la que estic comentant aquí, que ens dona una imatge de la intensitat en funció d'aquesta densitat. I precisament així podem substituir aquesta expressió en la que tenien al començament i donar a canvi una nova fórmula d'expressar la força que actua sobre un conductor o una corrent elèctrica, que seria aquest. O sigui, nosaltres ara ja disposem d'aquesta expressió, que juntament amb aquesta, que és per una càrrega, seran les dues fórmules fonamentals per resoldre bastants problemes. Ara ens ha sortit que la força és, en el cas d'un conductor, doncs una intensitat multiplicat per la longitud d'aquest conductor multiplicat vectorialment per el camp magnètic que ha generat aquesta força. Bé, a continuació, el que farem serà un exemple, un primer exemple o problema que és d'interès. O sigui, nosaltres aquí tenim un conductor de caràcter que forma una semicircunferència, hi ha una intensitat de corrent que ja es veu en el dibuix i un camp magnètic és perpendicular al pla on està contingut aquest conductor, aquesta semicircunferència. Què farem en el nostre cas? Doncs La pregunta és trobar la força que actua sobre aquest conductor, que intuïtivament ja hi hauria de veure's que si el camp magnètic és perpendicular a aquest pla, la força ha de tenir un sentit o X o Y, però aquesta superposició dels diferents diferencials de forces que actuaran sobre cadascun dels trams del conductor podrien dir que és probable que la component X d'aquesta força se'ns anul·li, o sigui, que la força resultant que ens quedi aquí sigui una força que tingui la direcció de l'eix Y. És el que farem a continuació. O sigui, primer de tot, plantejar el problema dibuixant, com el primer pas típic d'un problema que s'havia explicat ja en la part de mecànica de física 1, doncs el dibuixant el diagrama de forces que actuen sobre un element que ens interessa aquí, que és un element de corrent diferencial d'L. Aquest diagrama de forces, com està al dibuix, es veu que la diferencial de forces és perpendicular al camp magnètic, està dintre del pla on està contingut la semicircumferència del nostre conductor, i després hi ha un diferencial d'L, que està aquí marcat en gris, que dona lloc a una intensitat per al diferencial del vector L, que és perpendicular inicialment també al nostre diferencial d'F. S'ha de tenir ben present aquests angles que surten dintre del nostre dibuix. L'angle θ, que ens està indicant la direcció horitzontal, o sigui, l'angle que forma la direcció horitzontal al nostre diferencial de forces. El següent pas que hi hauríem d'aplicar aquí en el nostre cas, doncs és precisament recordar l'expressió que tenien abans de la força, aquesta expressió que ja era coneguda per nosaltres, que ens deia que la força la podien expressar, com hem dit abans, com la I per la L per el camp magnètic, però ara el que hem fet és doncs precisament una diferenciació d'aquesta equació. O sigui, aquesta equació que tenim aquí l'hem diferenciat, tenint en compte que I és constant i B també, o sigui, tan sol tenint una influència diferencial de forces d'aquest element que és degut a que hem agafat un diferencial de longitud, i es pot veure al dibuix que F i L són perpendiculars, i llavors continuar. O sigui, ara és resoldre aquesta equació, és a dir, fer una descomposició segons la direcció X, Y, i resoldre aquesta equació diferencial mitjançant una integració immediata. Abans de res, volem donar-nos compte també dintre del dibuix com aquest diferencial de L es pot expressar en funció de l'angle i el diferencial de força. O sigui, què podríem tenir aquí? Doncs que el diferencial de força, tenint en compte que són perpendiculars a F i diferencial de L, doncs el producte vectorial podem prescindir d'ell com tal en el sentit de trobar el mòdul que no és més que el diferencial de L per B però els sinus de l'angle, però si són perpendiculars als sinus de 90 graus, o sigui la unitat, i ens queda aquest diferencial de força en mòdul com IB diferencial de L. I ara faré la descomposició d'aquest mòdul segons la direcció X i Y. I abans doncs, també posar aquest diferencial de L com, si és un arc, com el radi multiplicat per l'angle. En el nostre cas, diferencial de la longitud, diferencial d'aquest arc, serà el radi per el diferencial de l'angle. I ara, d'aquesta forma, podem ara descomposar segons la direcció X i Y, que no és més que multiplicar per el cosinus i per el sinus, per tenir així aquestes expressions dels diferencials de forces, i ja podem realitzar l'integral, que és molt fàcil, perquè la intensitat, el camp magnètic i el radi són constants. O sigui que hem d'integrar respecte de l'angle θ, serà el cosinus i el sinus respectivament. O sigui que el resultat no serà més que l'integral del cosinus i del sinus. Integral del cosinus, que és sinus, integral de sinus, que és menys cosinus. El resultat és immediat. Els límits d'integració, com també es veu en el dibuix, degut a aquesta semicircumferència, seran des de θ igual a 0 fins a θ igual a pi. I, degut precisament a aquests dos valors del límit, la component x, sinus de pi, 0, sinus de 0 també 0, la component x se'ns elimina. I l'única component que ens queda com interessant per nosaltres és la component i. O sigui, com havien establert de forma una mica intuïtiva, en principi tan sol té una component la força resultant que actua sobre aquesta semicircumferència. És una força que en el nostre cas té una direcció tan sol i, tan sol segons la direcció vertical d'aquest eix. Bé, ja hem vist un primer exemple, podem continuar dintre d'aquest llista d'exemples i parlar del moviment d'una càrrega puntual en un camp magnètic, que precisament és una de les formes més típiques i dels problemes més usuals que hi ha. O sigui, aquí hem agafat una càrrega, que és un portador, un protó, que és més Q, que en aquest cas s'està desplaçant a una determinada velocitat. Llavors, si el camp magnètic, com està dibuixat, és cap a l'interior d'aquesta pissarra virtual, el que podem observar és que generarà una força que ha de ser perpendicular al pla que conté el camp magnètic, la inducció magnètica B i la velocitat. Perpendicular a aquest pla ha de tenir una direcció com es veu al dibuix. En aquest cas, perpendicular a la velocitat B i a la vegada el camp magnètic. O sigui, una direcció normal. Això té un avantatge, perquè podem ja establir que la trajectòria serà coneguda, ja que aquesta força és perpendicular a la velocitat. Té interès, abans de donar una mica d'anàlisi més algebraic d'aquesta expressió, recordar que precisament si la força és perpendicular a la velocitat, el que provocarà és una modificació a la seva trajectòria, una modificació de la seva quantitat de moviment, però no de la seva energia cinètica. I això és el que he posat també en aquest ítem, que modifica la seva trajectòria, però el vector velocitat no varia en quant al seu mòdul, o sigui, no varia la seva energia cinètica, no produeix treball, és el que ens queda aquí com a interès. O sigui, sí que provoca una modificació del vector velocitat, però no del seu mòdul. La direcció de la velocitat es modifica, però no del mòdul. Precisament el que podem fer és trobar aquest treball, perquè a partir d'ell podem descobrir que el moviment que tindrà lloc serà un moviment de caràcter circular, un moviment de caràcter circular on el radi ve donada per aquesta expressió. Com puc comprovar-ho? Bé, doncs per comprovar-ho, la forma fàcil que hi hauria és doncs, simplement recordar un problema típic de mecànica. Jo aquí tinc que hi ha una força que ha de ser igual a aquesta força a la massa per l'acceleració. Però és que l'acceleració és una acceleració normal. Això és el que estem dient. Llavors, força igual a massa per acceleració, i quina és aquesta força? És la força magnètica, l'única que està actuant sobre aquest cos. Aquesta força magnètica, per nosaltres, i degut a la perpendicularitat entre velocitat, camp magnètic i la força F, podem expressar directament el seu mòdul com la càrrega del portador, la velocitat que té el portador i el camp magnètic. Llavors, a partir d'aquí, i recordant que l'acceleració normal és velocitat al quadrat partit pel radi, llavors podem resoldre i aïllar aquest radi per trobar el que he posat en aquesta fórmula, en el que el radi R ens quedaria com massa, velocitat, aïllant el radi, dividit entre la càrrega del portador i el camp magnètic. Bé, si es vol, precisament com que es tracta d'un moviment circular, també podríem parlar del període. El període o el temps que triga en donar una volta, i que a més és independent de la seva velocitat. Aquest període, basta recordant, que és 2pi partit per la velocitat angular. La velocitat angular, com és un moviment circular, es pot expressar com la velocitat dividit entre el radi, i d'aquí ja podem treure que el període ens queda substituint la velocitat, perdó, substituint el radi per el seu valor, per l'expressió que ja tenien al començament, aquesta expressió d'aquí, doncs ens donaria aquest període. Així ja tenim el període que ens pot servir també per a la resolució de bastants problemes. I continuem en aquests exemples, en el següent apartat, que és el moviment, però el moviment magnètic, o sigui, el moviment que es generarà sobre una espira degut al camp magnètic, el que parlarem serà del moment magnètic sobre les espires. La primera suposició que farem en aquest resum és de que es disposa una espira de forma rectangular, com es veu en el dibuix, que es troba dintre d'un camp magnètic que està aquí dibuixat en aquest vector de color blau, i també dibuixat, una qüestió que s'ha de tenir en compte present, un vector unitari que tingui la direcció perpendicular a la superfície d'aquesta espira. És aquest vector N que es veu al dibuix. Aquest vector que tenim aquí, i que té la direcció del vector superfície. És perpendicular a la superfície, però heu de recordar que el vector superfície sempre és un vector que té el mòdul de l'àrea i direcció perpendicular a aquesta. Precisament N seria un versor, un vector unitari que té aquesta direcció perpendicular a la superfície de la nostra espira. Doncs bé, una vegada que ja hem vist aquesta descripció, resulta que podem recordar, una mica com resultat, que la força d'un camp magnètic sobre un conductor tancat, això ha de quedar clar, un conductor que està tancat, doncs és nul·la. Aquest seria el primer comentari d'interès, perquè significa que ja tenim un resultat. Per això voldria dir, si la força és 0, significa que no hi ha moviment de la nostra espira. Fals, perquè suma de forces igual a 0, recordeu, sòlid rígid, de física 1, no vol dir que no hi hagi moviment, perquè podria ser que hi hagués moment de forces, precisament és el que sortirà aquí, i aquest moment de forces doncs ens generarà una possible rotació de la nostra espira, un reequilibri de la nostra espira degut a les forces que estaran actuant, de les que parlaré ara. O sigui, hi actuaran quatre forces. La regla pràctica per trobar cadascuna d'aquestes forces sobre cadascun d'aquests fils podria ser la regla de mà dreta. Ah, un comentari previ. Cap a on agafem el sentit del versó unitari de l'àrea, aquesta N que hem dibuixat aquí? Doncs el sentit és una mica recordar la regla de la mà dreta, que ens diu que si la intensitat de corrent són les dels nostres dits, el nostre dit gruix, en aquest cas, ens indica la direcció de la normal, o sigui, del versor unitari N, que és el que nosaltres hem de considerar. Doncs bé, continuem. Primer comentari que ja us he dit. Que la força sigui nula no impedeix ni molt menys que generi una rotació, un moviment de rotació, encara que no sigui traslació d'aquesta espira. Això en primer lloc. A la vegada, si ja fem un estudi de la força F3 i F4, com es veu el dibuix, que s'ha dibuixat com les forces que tenen sobre cadascuna d'aquestes branques, la 3 i la 4, aquestes branques de l'espira, resulta que són iguals en mòdul, de direcció i de sentit contrari, s'anulen entre si. Però, a més, la recta suport és la mateixa, és a dir, són col·laterals. No, provoquen llavors un moment degut a que una elimina l'altra si a la vegada hem agafat el punt P com punt de referència. Podria haver agafat un altre punt respecte al que podria generar-se aquesta rotació, però el P és el que és més aconsellable per diverses raons. Una d'elles és que precisament és sobre la que actua una de les forces que sí que provocaria moments sobre un altre punt, que és la força F1. Nosaltres agafem el punt P perquè després el càlcul dels moments de la força, que serien el del moment de F1 i F2, que també són iguals en mòdul, també són iguals en direcció i també són iguals en sentit contrari, però en diferents reptes suports, doncs provoquen moments, però tan sols sigui un d'aquests moments útil per nosaltres. Perquè si ha agafat el punt P, recordeu que moments és producte vectorial de vector de posició de l'aplicació de la força multiplicat per la pròpia força. Si la distància del punt d'aplicació de la força P, el punt d'aplicació de la força F1, és nula respecte al punt, respecte al que estem calculant el moment, evidentment, la força F1 no provocaria moment. Per això, en tot cas, ho comentaré un altre cop a continuació. De moment, queda clar que aquestes dues forces sí que són les que podrien generar moments perquè no tenen la mateixa recta suport. Doncs bé, a continuació el que farem serà recordar que quan val el valor de la força F1 o de la força F2, perquè el mòdul és el mateix. Si el mòdul no serà més que el mòdul d'aquest producte vectorial de la longitud, que en aquest cas és A, segons l'espira, per el producte vectorial de B i multiplicat per la intensitat de corrent. Com A i B, en el nostre cas, formen un angle de 90 graus, sinó de pi mitjos, directament el mòdul de la força F1 i també de la força F2 es pot expressar com la intensitat de corrent multiplicat per la longitud i multiplicat per el camp magnètic. Això és el que tenim inicialment com interès per nosaltres. Doncs ara què farem? A continuació, doncs el moment. El moment de les forces, heu de recordar, que és el producte vectorial del vector de posició relativa multiplicat per la força. Aquesta força, la F1, la F2, la que sigui en aquest cas. Això sí, en aquest cas, la distància, el vector que ens interessa és B, no A, perquè la distància de separació que tenim, en principi, respecte de F2 respecte a P, és el vector B. Mireu el dibuix. En el dibuix es veu aquesta. La distància de separació de F2 respecte al punt P, que inicialment aquesta distància, la distància de separació del vector, el punt d'aplicació del vector F2 al punt P, és B, és el vector B. O sigui que la força F2 serà l'única que ens provocarà aquí un moment respecte al punt P, perquè el punt P és el punt d'aplicació de la força F1 i, com ja he dit abans, no generaria inicialment cap moment. Doncs el que hem de fer és el producte vectorial de B per FA, que a més com són perpendiculars, directament podria posar el valor del mòdul de la força multiplicat per B per el sinus de l'angle, sinus de zeta. O sigui, són perpendiculars, ahir m'he equivocat a l'hora de dir-ho tan ràpidament. Formen un determinat angle, d'acord? O sigui, no són perpendiculars el vector B i el vector F2, en aquest cas. Llavors formen un determinat angle que sinus de zeta, com es veu al dibuix. Això sí, sí que és cert que podrien agafar ja directament aquesta projecció o distància de separació de la recta suport de la força F2 al punt P, que és precisament aquesta d'aquí, o sigui, B sinus de zeta, ens quedaria exactament el mateix resultat. Ja tenim així el moment. Aquest moment ens ha quedat d'aquesta forma, com IB multiplicat per A per el sinus de l'angle. Això, en primer lloc, és una forma de trobar el moment, però a la vegada també podríem definir aquí un altre concepte. Abans d'això, un comentari. Si en comptes de tenir una sola espira hi hagués n voltes d'espires, doncs seria simplement multiplicar per aquesta n, el número d'espires, per trobar el moment total que actuaria sobre el nostre sistema. El que volia dir-vos també és que aquest producte d'n per i, que és característic de l'espira, es denomina moment magnètic. S'anomena moment magnètic perquè, o moment dipolar, perquè és una forma característica i pròpia del circuit, de la intensitat i de l'àrea. I a la vegada també té unes característiques vectorials, la direcció del vector àrea o la direcció de l'inversor n que hem dibuixat i que ja hem tractat abans. Si fem la substitució d'aquest producte, d'aquest moment dipolar sobre l'expressió final, es podria expressar d'aquesta altra forma. O sigui, el moment magnètic com el moment dipolar, producte vectorial per al camp magnètic. I a més, si es vol, dintre d'aquests estudis que estem tractant, doncs indicar-vos, com ja es veu una mica el dibuix, que aquest moment el que provocaria és que l'espira comencés a girar fins a una nova situació d'equilibri, fins que el vector àrea o el versor unitari normal, és a dir, el seu moment dipolar, doncs quedés alineat en el camp magnètic. O sigui, aquesta seria la tendència. La tendència és que el flux que atravessa aquesta secció fos màxima, és a dir, que la inducció magnètica fos perpendicular a l'àrea. Això és un detall d'interès. I per últim, dir-vos també com curiositat, de que aquest comportament de l'espira que està intentant reorientar-se fins que el camp magnètic sigui perpendicular a la pròpia espira, o sigui, aquesta és la reorientació que d'alguna forma intenta equilibrar-se de nou a l'espira, és molt semblant al que succeeix en un dipol elèctric quan està sotmès a un camp elèctric. Si també recordeu, que ja havíem tractat una mica, que aquest camp elèctric provoca sobre un dipol elèctric una petita rotació fins a una nova situació d'equilibri. Doncs és una cosa semblant el que ens succeeix aquí. Bé, per últim, dintre d'aquest resum teòric, el que veurem ara és l'efecte Hall, perquè ens interessa degut a que, encara que no sigui exactament igual, molts dels problemes del contingut, i que normalment també surten bastant als exàmens, es fonamenten molt en certs conceptes d'aquest efecte Hall. Concretament, suposarem que tenim un conductor laminar que té una forma geomètrica com si fos un cub rectangular, un gruix D i una amplada omega, i que sobre aquest circuit, o sigui que hi ha una sèrie de portadors que estan desplaçant-se per aquest conductor i està a la vegada sotmès a l'acció d'un camp magnètic perquè es troba, com es veu al dibuix, en un camp magnètic perpendicular a la velocitat d'aquests portadors i direcció cap a l'interior d'aquesta pissarra virtual. En aquestes condicions, el que podríem veure ja directament és, primera cosa que us he dit, que aquest camp magnètic és perpendicular i que la intensitat de corrent, el desplaçament, la velocitat, és perpendicular a aquest camp magnètic i és cap a la dreta, com us he dibuixat aquí. Aquest camp magnètic doncs, generarà una força. Doneu-vos compte que jo he dibuixat dues. De fet, en principi, tan sols hi ha una força que genera, que és la força de color negre, que és la força magnètica. Aquesta força magnètica és vertical a la quantitat, o sigui, a la quantitat de moment, a la velocitat que hi ha, i el que provocarà és un desviament cap a l'extrem superior del conductor d'aquest portador. O sigui, provocarà, en el nostre cas, un desviament d'aquestes característiques, com si fos un desviament caràcter parabòlic. Però clar, això el que provoca és que successivament hi ha una acumulació de càrregues a l'extrem superior i de forma contrària a l'extrem inferior. O sigui, per compensar aquestes càrregues positives que es desplacen a la part superior, hi hauria una acumulació també de càrrega negativa en la part inferior. És a dir, està començant a generar-se un camp elèctric. S'acumula, s'emmagatzema successivament una càrrega a la part superior del nostre conductor i aquesta acumulació, aquest magatzem de càrregues positives, doncs generen les corresponents negatives al seu extrem inferior i a la vegada provoquen l'existència d'un camp elèctric, que és aquest que he dibuixat de color vermell. En principi, progressivament, aquestes càrregues acumulades a la part superior respecte a les càrregues acumulades a la part inferior provoquen un camp elèctric que generaran sobre el portador una força de caràcter electrostàtic. O sigui, en el nostre cas, clarament la força de caràcter electrostàtic en un determinat moment, quan el grau d'acumulació sigui tal que la força que generi elèctrica, electrostàtica, sigui igual a la força magnètica, equilibrarà el sistema. Es trencarà aquest desviament, o sigui, s'aturarà l'increment de l'acumulació de càrregues en la part superior que us estic parlant. En aquest cas, la força electrostàtica serà igual a la força magnètica, o dit d'una altra manera, podríem establir aquesta càrrega multiplicat pel camp elèctric, força electrostàtica, que serà igual a la càrrega per la velocitat de desplaçament pel camp magnètic, força magnètica, i trobar una relació entre el camp elèctric i el camp magnètic, que serien directament proporcionals als seus dos mòduls, perquè les direccions són diferents, però els seus dos mòduls serien directament proporcional en funció d'aquesta velocitat de desplaçament que hi ha a la portadora, a la càrrega. Bé, com comentaris, parlar-vos també del voltatge de Hals, que no és més que recordar que el voltatge, quan tenim un condensador, que seria una cosa equivalent al que s'està formant aquí, encara que sigui una distribució deguda en un conductor, però tenim positiu en un extrem i negatiu en l'altre, aquest voltatge no és més que la distància multiplicada per el camp elèctric, o sigui, la omega per el camp elèctric, que en el nostre cas donaria lloc, si substituint aquest camp elèctric per el que havíem tractat abans, camp magnètic multiplicat per la velocitat, aquesta expressió. Aquesta expressió seria el voltatge de Hall, que és bastant conegut. I, a més, podríem també recordar la intensitat de corrent que tenien abans, aquesta, que si fent la substitució sobre l'expressió del voltatge de Hall, ens donaria aquesta expressió nova de el voltatge en funció de la intensitat. A on hi ha una definició d'aquest quocient entre l'invers de la densitat de càrrega multiplicat per la càrrega, que és el que s'anomena coeficient de Hall. És una altra forma de trobar el voltatge. En cas de que ens donin alguna ocasió el coeficient de Hall, almenys per veure el seu significat, que no és més que un arreglament d'aquesta forma de veure el potencial, que és molt més ràpid i còmode fer-ho, com el camp elèctric multiplicat per aquesta distància, o el camp magnètic, distància i velocitat dels portadors. Bé, en això ja hem vist tot aquest resum teòric, que van tenir aquesta dificultat el dia anterior, i fins i tot podríem veure un primer problema. La part 2 estaran a la resta de problemes, però aquí podríem veure un primer problema d'interès per nosaltres. Aquest primer problema, que ja vaig explicar també de forma online l'altre dia, és que hi ha un electró que entra dintre d'un camp electrostàtic. El camp magnètic que està dibuixat aquí color blau, inicialment per a l'apartat A, si feu la lectura, no existeix, existeix tan sol per a l'apartat B, el camp elèctric és l'únic que actua en el primer instant, i ens demanen, en primer lloc, trobar el punt d'impacte o la desviació de l'electró a la sortida de les plaques. Aquesta és la primera pregunta que ens fan. Bé, comentaris a tenir present. En el dibuix hi ha un engany en aquest cas. Primer de tot és que en aquest primer apartat no tenim, en el nostre cas, no hi ha camp magnètic, tan sols hi ha cap elèctric. Però a més, no és una càrrega com aquesta que estem veient aquí, una càrrega portadora positiva, perquè ens diu que és un electró. O sigui, encara que la velocitat del desplaçament sigui la correcta, nosaltres disposem d'un electró, no d'un portador, és la càrrega negativa. Llavors, el camp elèctric que realment estarà actuant, aquest camp elèctric en aquest instant inicial, serà un camp elèctric que no tindrà el sentit que us he dibuixat aquí, perquè el dibuix procedeix d'un portador positiu i no d'una càrrega elèctrica. Aquest seria el nostre camp elèctric. El nostre camp elèctric estaria actuant, m'he equivocat el dibuix, el nostre camp elèctric. La nostra força que genera el camp elèctric sí està ben dibuixat. La nostra força que actuaria sobre aquesta càrrega, que és la d'un electró, seria en direcció contrària a la intensitat de corrent del camp elèctric, degut a que és una càrrega de caràcter negatiu, és la càrrega d'un electró. Això és el que tindríem per començar. Doncs què farem a continuació? Doncs el que farem és plantejar el problema d'una forma molt, molt simple. O sigui, jo tinc aquí un treball, hem de recordar els nostres conceptes de treball i el teorema de l'energia cinètica ens diu que sempre el treball, independentment de la força que actua, és variació de l'energia cinètica. En el nostre cas, com l'energia cinètica inicial és zero, ens quedaria un mig de la massa per la velocitat al quadrat final, menys un mig de la massa velocitat inicial al quadrat, que és zero, com estic dient. I per una altra banda, aquest treball seria la càrrega multiplicat per la diferència de potencial entre els extrems d'aquestes plaques, que són dades que ens donen. O sigui, és a dir, la càrrega de l'electró, que en el nostre cas és coneguda, multiplicat per el potencial. Fent una igualació d'aquests dos termes, trobaríem el valor de la nostra velocitat. La velocitat, que és la arrel quadrada de dues vegades a la càrrega de l'electró per el voltatge partit per la massa. Numèricament ens dona 1.02 per 10 a la 7 metres per segon. És una velocitat considerable. O sigui, aquí no tinc en compte aspectes de caràcter relativista, però s'ha de tenir present que la velocitat és bastant alta. Bé, i què farem a continuació? Si ja és coneguda la velocitat, doncs ara és per nosaltres un moviment. Un moviment parabòlic, que seria el que es generaria aquí, seria un moviment aproximadament d'aquest estil, i ens demanen trobar el punt d'impacte, si realment surt o no d'aquests condensadors, o si impacta, quina és aquesta distància. Quina és aquesta distància X on es provoca l'impacte de l'electron. Bé, què farem en aquest cas? Es tracta d'un moviment inicialment de caràcter parabòlic, on la component I, que agafaria en aquest cas així, aquesta seria la component I per nosaltres, i aquesta seria la component X, les típiques, vertical i horitzontal, la component I seria igual d'un moviment parabòlic a un mig de l'acceleració per al temps al quadrat, més la velocitat inicial per al temps. Velocitat inicial que és 0, llavors ens queda en funció de l'acceleració. Quan val aquesta acceleració? Bé, a veure, aquí el que es tracta de recordar és quan val la força magnètica. La força magnètica és, segons la segona llei de Newton, massa per acceleració. La força elèctrica que estigui ara confós. Estigui en l'apartat de força elèctrica, no força magnètica. La força electrostàtica, que és la que estem tractant ara, és massa per acceleració. Però és que la força electrostàtica és, com ja hem dit, la càrrega multiplicada per el camp elèctric. O sigui, en mòdul, la càrrega de l'electron multiplicada per el camp elèctric. Si fem la igualació, trobarien el valor de l'acceleració. O sigui, hem trobat inicialment la velocitat que hi hauria al final i que ens servirà per trobar el temps, en aquest cas, i ara he trobat l'acceleració. Aquesta acceleració, en el nostre cas, seria la càrrega elèctrica, el camp elèctric, partit per la massa. Sí, ja és coneguda per nosaltres així, l'acceleració i la velocitat final d'aquest moviment. Doncs bé, numèricament ens queda una acceleració, bueno, no serà útil ara, però per continuació ja sí que podria posar la substitució numèrica. Ja és conegut, en el nostre cas, no us he dit, el camp elèctric no és conegut, però recordar que el camp elèctric és potencial, en el nostre cas, com que és constant, partit per la distància, o sigui que ja és per nosaltres conegut. Aquesta expressió del camp elèctric que necessitaré per substituir i saber quan val l'acceleració, en principi és coneguda directament perquè és constant i la diferència potencial és una dada que ens dona el problema, 300 volts, i la distància de separació també és una dada que ens dona el problema. D'acord? 100 volts, perdó, 100 volts, que és en l'apartat A, 100 volts, inicialment. O sigui, m'he confós a l'hora de dir-ho, el 300 volts és el que utilitzo aquí, que no es confongui. O sigui, aquest és un electró que parteix del repòs i s'accelera per una diferència potencial de 300 volts, és el que ens diuen, fins a l'entrada en una regió en la que existeix el camp elèctric. O sigui, aquesta velocitat que he dibuixat aquí, aquest voltatge, es refereix al de 300 volts que ha generat a l'entrada aquesta velocitat. I aquest altre voltatge que hi ha aquí es refereix al de 100 volts, que és la diferència potencial que hi ha entre els extrems de la placa. O sigui que tenim una velocitat d'entrada de la placa que ja ha sigut per nosaltres coneguda. És aquesta que us he descrit al començament. Llavors ara està sotmès a una acceleració i aquesta serà la velocitat final de la diferència potencial de 300 volts, la velocitat inicial d'entrada dintre de les plaques, perquè no quedi confusió. Què farem llavors en aquest cas? Doncs bé, ara ja és simplement substituir. Però com trobo el temps, que és el que em falta per substituir i conèixer aquesta I? Doncs el temps serà en funció de la distància que en principi és coneguda per nosaltres, la distància del 0,4 centímetres de longitud que hi ha. O sigui, almenys per conèixer el temps que trigaria en desplaçar-se aquesta distància, x és igual a la velocitat a temps, d'acord? Jo puc imposar aquí que aquesta és coneguda, 0,4, 40 centímetres de longitud, que és la que té, i a partir d'aquí, com que la velocitat x, un moment, ja té x, és la coneguda, la de 1,02 per 10 a la 7, degut a que aquesta velocitat és una velocitat que té la direcció de l'eix x, llavors aquesta velocitat no es modificarà, continuarà sent la mateixa, tot això multiplicat per el temps, i es donaria lloc al temps de recorregut màxim, que seria 3,9 per 10 a la menys 8 segons. Aquest seria el recorregut màxim per trobar aquest desviament, aquesta distància i inicialment que hi hauria, o el factor d'impacte en cas de que la i fos més petita que la longitud del condensador. Què ens queda aquí? Ens queda fent la substitució d'aquests termes. Temps i de l'acceleració, el valor final de la i. Aquest valor final de la i és de 0,34 metres. I aquest seria el desviament cap amunt en el moment de sortida. O sigui, hem establert que en la nostra suposició hi hauria un desplaçament d'aquest estil. I aquesta seria la distància i que hem trobat. D'acord? L'apartat B. L'apartat B, que ens demanen aquí, és si s'aplica ara un camp magnètic, trobar el mòdul, el sentit d'aquest camp, perquè l'electró no es desviï. Aquest apartat és bastant fàcil, simplement perquè es tracta de recordar que perquè no es desviï, l'únic que s'ha de fer és que la força de caràcter magnètic sigui igual a la força de caràcter electrostàtic. Hi hagi un equilibri, suma de forces, igual a zero, no hi haurà acceleració, es mantindrà la velocitat. En aquest cas, el que dona lloc és força magnètica, carga per velocitat per al camp magnètic, ha de ser igual a la carga per el camp elèctric, carga que és la del condensador, però com es veu en el problema, és totalment independent d'aquesta carga, perquè és la mateixa i ens queda així. La carga partit, el camp elèctric partit per la velocitat dona lloc al valor del camp magnètic. Ja tindrien així aquest camp magnètic. I si ja és conegut el camp magnètic, per l'apartat C, que ens demanen en aquestes condicions, trobar, si ara es suprimís el camp elèctric, el radi de l'òrbita de l'electró. I a la vegada si xocarà o no amb les plaques. O sigui, ara hem tret el camp elèctric i el que hem de recordar és precisament, borro això, és aquest resultat. O sigui, jo ara he tornat a dibuixar aquí el camp elèctric, que no hi ha confusió, que inicialment aquesta és la longitud de 4 centímetres, no està a escala, o sigui, 4 centímetres d'abans és aquesta, aquests 4 centímetres el gruix que té les plaques, aquí ara aquests 4 centímetres ho he dibuixat de forma més petita per dibuixar la resta. O sigui, què hem de fer? Recordar l'expressió del radi sense demostració, o si voleu de forma breu, que ja havíem fet abans, massa per acceleració normal ha de ser igual a la força magnètica. O sigui, aquesta és la força resultant. Doncs massa velocitat al quadrat partit pel radi ha de ser igual a QD multiplicat per al camp magnètic. D'aquí surt, com ja havíem comentat abans, el radi, que es pot expressar com la velocitat, la massa, partit per la càrrega, que és la d'un electron, i multiplicat per el camp magnètic. Aquest, com resultat, el valor que té és de 0,24 metres. Això per una banda. Llavors ja tinc el radi, i si és 0,24 metres, com es veu al dibuix, estem comentant de que lògicament impactarà contra les plaques, perquè intenta fer un gir molt més superior que aquests 4 centímetres que té de distància de separació entre placa positiva i placa negativa. Això vol dir que impactarà en aquest punt. O sigui, aquest serà el punt d'impacte en el que es provocarà. O sigui, la trajectòria real que seguirà serà aquesta i aquí impactarà. En el moment que no hi hagi camp electrostàtic, no sortirà d'aquestes plaques. Es quedaria, diguem, en aquesta posició. Podria trobar també el cosinus d'aquest angle en quant a la situació. però ja tenien el radi, vull dir, tan sols és com comentari, o sigui, que podien arribar a trobar aquest cosinus, degut a que el radi és conegut. Llavors, directament, en cas d'una precisió del nostre problema, el cosinus de l'angle cita seria la distància que es veu en aquest problema, que és aquest radi, dividit entre aquesta distància, que no és més que 20 centímetres partit per 24 centímetres. I així també podria trobar a l'angle cita en cas de necessitat. Bé, en això hem acabat aquesta part pràctica, aquest problema. A la part 2, que aquesta sí que va quedar ben gravada, està explicat tres problemes més. O sigui que recordeu que tingueu part 1, que és aquesta, i la part 2 com continuació de la classe de problemes. Bé, adeu i disculpar-me encara que sigui per problemes de la xarxa d'Inteca, més que meva, aquests problemes tècnics que hi ha hagut, sobretot quan és online. Fins una altra. Adéu.